Aquest programa t'arriba gràcies a capside.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya, avui, primera part, tal com vam anunciar la setmana passada, parlarem de les tendències més rellevants que esperem per aquesta dècada. Els 20, anys 20 del segle XX.
Sí, és que diu, hem de dir-lo de l'UPC, perquè hi ha gent a l'UPC que diuen és que això s'està fent a l'UPC,
ja
i
està,
no es diu,
ja
i sí,
dit.
Ho diem, i fa anys que diem des de la Universitat Politècnica de Catalunya. Sí, som ja l'UPC.
I quan dius lo de les tendències, la primera tendència és The Witcher, no?
Sí. Bueno, sí, exacte, hem de parlar. Tenim aquí un debat de The Witcher, perquè...
Bueno, i bé, vull dir, i la segona part, que com sempre...
Veu sentir lo de Le Pasta al Brujero, que vaig ficar la setmana passada en el muntatge, al final?
No.
La cançó del
Palomino. No, jo vaig...
No et vas escoltar el muntatge?
No, em va agafar un cobriment d'acord quan vaig escoltar els 7 minuts i mig que dura la música.
Oh,
de...
veieu què passa
canviar,
quan...
Ho vam canviar,
sí, sí.
Veieu què passa quan no ha dit el Becari, no?
Sí, sí. Doncs això, segona part, com sempre, notícies breus del món de la tecnologia que ens han cridat l'atenció, bàsicament per ser molt friquis. Tot això i més en aquest episodi 421 de la temporada 13 de Mossega la Poma, en estudi Miquel Àngel Cabrera, controlant el Cotarro, i esperem que avui faci l'edició del programa.
Hola. Sí.
El Marc Alier, que s'ha tirat una setmana movent tots els àudios de Mossega la Poma de sitio A a sitio B i ha fet un màster.
No. He agafat un servidor que està en un data center i l'he muntat from the fucking ground up, allò instal·lant a l'Ubuntu, posant-ho tot, els SSLs, tot!
Anava d'orgasme a orgasme.
No, al final, jo he estat gairebé un dia sencer de treball,
sí,
unes 8 hores de feina, però al final dius, sóc un home.
I al final
funciona...
Marc, podem instanciar un F2 a Amazon en 4 segons. Molt lluny.
No, però a veure, pots instanciar un F2
esto,
i configurant-lo i muntar-li
no
el Firewall
dinerito
i els SSLs.
Para la poma. Esto no cuesta dinerito y Amazon hay que pagarlo, ¿eh? Hay que pagarlo.
Pagar,
Amazon no se le escapa nada, ¿eh?
Exacte, sí.
El que estava protestant aquí des de l'altra banda de l'Skype, el senyor Raúl Arribas, una abraçada.
De l'altra banda de l'Skype, no, que m'estic baixant del DeLorean i l'estic tancant en clau perquè no ens el robin. Quan acabi el programa ho entendreu. Però el Tomàs, el Miquel Àngel i jo acabem de baixar del DeLorean.
Molt bé. Doncs això. I qui us parla, en Tomàs Manzanares, com us deia, episodi 421, temporada 13 de Mossega la Poma. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Hosti, és que jo no muntava servidors d'aquests de web des de los 90s. Des de zero, allò, des de zero, així com un home de veritat.
O sigui, això és el que farem a la nova dècada, no? Muntar els servidors com
es
feia.
No, això és el que no hauríem de fer, que és el que diu en Raül, que muntar un servidor de C2 a Amazon són dos cops de tita, però ho has de pagar.
Després, si voleu, ho expliquem una mica més a la part de contacte i comunitat.
Home, Marc, el que has muntat tu també s'ha de pagar. Que no paguis tu no vol dir que no pagui algú.
No, la màquina la vam comprar,
Con la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
No, però la màquina la vaig comprar i la vam pagar un projecte que va fer en Tomàs, concretament.
Un
projecte de consultoria que vam fer ara fa molts anys, però mira, la màquina...
Sí, consultoria.
Consultoria, vam fer consultoria.
Amb unes monges.
Ah? Amb unes monges, sí.
Va, que estem per aquí.
Bueno, escolta, a veure, The Witcher, fer de rates. En Raül, encertadament...
Un moment, però això era programa, tot el que hem parlat ara?
Sí.
A veure, primer de tot, la setmana passada jo vaig dir que la sèrie The Witcher... Hi havien dos línies temporals.
Jo no vaig enterar de res.
Amb dos línies temporals ja s'entén, però en Raül ha filat més prim, perquè es veu que la història de la Yennefer, quan és encara geperuda...
Quan no està bona, no? Diguem-ne així.
Bueno, però se la follen igual, eh? O sigui, no deixo...
Prou!
La vida de spoilers el fem, o...?
Prou!
Hi ha spoilers.
Spoilers, sí, algú es folla la Yennefer, sí. Doncs hi han tres línies temporals perquè és abans, fins i tot, que nasqués el Witcher. A més, en els llibres, al Chasker li foten un altre nom.
No, el Jaskier als llibres, depèn la versió i depèn el país, es diu Jaskier o Dandelion.
Aquí jo he sentit Dandelion.
Dandelion, si llegeixes pàgines dels Estats Units, li diran Dandelion.
Vale,
perquè
vale.
Ja li van canviar el nom. No sé l'original polac quin és, la veritat, però aquí es diu Jaskier i als Estats Units es diu Dandelion.
En el doblatge de Netflix es diu, bueno, en la versió original de Netflix es diu Jaskier, però en els llibres que jo estic escoltant es diu Dandelion.
Si l'estàs escoltant en anglès, sí, però si llegeixes en castellà o català es diu Jaskier.
Estàs fent l'audiollibre de Witcher i estàs veient la sèrie a la vegada.
La sèrie a la vista. Però mira, això m'ha agradat, però per entendre-ho més ja he acabat el primer llibre i ara aniré pel segon.
Sí, de totes maneres, el que estàvem parlant fora de micro, jo perquè m'havia llegit els llibres, però a la sèrie, quan tu m'ho vas dir, ho vaig estar pensant, i és veritat que en cap moment diuen que la línia temporal del Geralt i de la Jennifer no sigui la mateixa. O sigui que pot ser que la sèrie ho hagin canviat, i es quedin tan amples i siguin de la mateixa edat.
Bueno, però perquè... no especifiquen si el que estàs veient passa ara o és un flashback. O sigui, els hi sua, no donen cap pista. És a dir, tu has de ser prou intel·ligent com per entendre-ho.
O simplement que això ho obvien. Perquè és el que comentaves tu. Algú que veu la sèrie i no s'ha llegit els llibres, veu els dos primers capítols i tot li encaixa molt bé, i en el tercer, quan comença a tenir flaixos, de dir, ostres, m'estan explicant diferents línies temporals, i és com una sorpresa. Si t'has llegit els llibres, els tres primers capítols al·lucines, perquè no quadra res per enlloc, perquè ho estàs veient i jo com estava pensant, no hauran tingut els sants pebrots de fer que tot estigui passant a la vegada. Després ja veus que no, però tal com t'ho expliquen, sí que sembla que estigui passant tot a la vegada.
No.
O sigui, que tothom que diu que entén The Witcher menteix, en realitat. No,
jo l'he entès, o sigui, un cop, quan arribes al final de la primera temporada, ho entens, i llegint el llibre més o menys em quadra tot.
Jo no sé vosaltres, però tot el que esteu explicant m'ha portat al més íntim convenciment de que no penso veure la sèrie.
No, la sèrie està
molt
bé. Està molt bé.
A més,
la sèrie aquesta és una cosa que vam parlar amb en Cels Pinyol a Cavalga el Cometa, i ell parlava molt del tema que hi ha gent que ho critica.
Cap mossega la poma sense la seva falca de cavall.
Sí, home, clar que no. Aquí...
Us he dit que faig un podcast de futbol americà de l'NFL i que estem en plens play-offs.
I també ho estàs dient al grup de Telegram, moltes vegades.
Exacte. És que, tio, s'ha de vendre el peix. El que deia en Cels...
Estem geomèlics con los menires.
Sí, bueno,
que també passa amb les crítiques de Star Wars, que fa gent així com en Raül, que s'ho passen bé criticant Star Wars, perquè és la manera de passar-s'ho bé. No t'ho passes bé, no.
I encanta.
No, juro que sí, que m'indigna, no passar-m'ho bé, no, m'ho passo bé amb coses com The Mandalorian o Rogue One, que m'agraden. Amb merdes com les del JJ, no t'asseguro que no m'ho passo
bé. No, tu t'ho passes bé rondinant, perquè ets el Rufet rondinaire.
M'encantaria fos com Mandalorian i poder estar aquí com tu, com van fer l'altre dia, flipant els dos en colors.
Sí,
m'encantaria infinitament.
Hosti, que no, per ser de Mandalorian fins a la tardor no tenim res.
Home,
no?
Clar, és una sèrie normal, hòstia, han d'haver-hi una altra vegada. Doncs el que deien Cels és que pel·lícules com les de l'Abrams o això del Witcher, bàsicament és el que hi ha gent que critica molt, que és el que se'n diu el fan service, és a dir, hi ha continguts que es fan però que d'alguna manera ja no estan pensats per arrencar des de zero, sinó per fer contents els fans, per donar-te com una miqueta de dosis, i ell diu que està bé.
Però jo crec que la sèrie de Witcher sí que està enfocada a la gent que no ho ha dit.
A mi m'ha introduït en l'univers aquest, que m'encanta, o sigui, és molt xula.
De fet, ja et dic, si t'has llegit els llibres i no havies llegit res, els dos primers capítols, hòstia, l'estàs veient una mica amb la cara girada, perquè no et quadra. Perquè, a més, totes les novel·les, tot està explicat des del punt de vista del Geralt.
Sí.
Tot. Cap al final dels últims llibres sí que hi ha trossos on ja veus coses també en funció d'altres personatges, que no diré per fer spoilers de la sèrie també de més endavant. Però, en canvi, la sèrie, que jo per això crec que fan aquests capítols i aquests salts temporals, jo entenc que la vulguin també centrar en més d'un personatge. Llavors, clar, si tu vols introduir a la Jennifer i a tota la Ciri des del començament, o fas això o estàs cardat, perquè si fas com els llibres i fas com una sèrie temporal normal, tota la primera temporada és del Geralt amb qui la gent que es troba, perquè ara que t'estàs llegint els llibres, Marc, ho has vist. Tu veus el Jaskier, a la Jennifer o a la Ciri només en funció de si es troben o no amb el Geralt.
No, el primer llibre la Ciri no surt.
I la Triss tampoc surt, per exemple. Clar, és que són només personatges en funció del que a ell li va passant. És a partir del tercer que agafen una miqueta més de protagonisme, però tot se segueix explicant des del punt de vista d'ell.
Però tu estàs parlant dels llibres moderns, perquè hi ha com uns llibres anteriors que són com la no sé què dels elfs, que és tota una èpica del Jaskier, que sembla ser que quan...
No. La saga de llibres són tres, set llibres. Són, els dos primers són llibres d'històries sueltes, d'acord?
Sí.
Que t'introdueixen a... A partir del tercer comença el que seria la novel·la, que són cinc llibres. Tercer, quart, cinquè, sisè i setè.
Vale.
D'acord? Això és tota la novel·la. Són, i després el vuitè llibre torna a ser un llibre d'històries.
Vale. O sigui, hi ha feines. És una mica com, és una mica sí, com d'Expans, que
són
hi ha
l'hòstia. Són set llibres, com però, Harry Potter.
Sí, però són, ja dic, cinc, sis, set, vuit. Són vuit, però que realment la, ja dic, els dos primers i l'últim són d'històries sueltes, que de fet la sèrie és mig primer, mig segon. Són capítols sueltos. Per exemple, el capítol 1, per la gent que només hagi vist el capítol 1, el de la Renfri, però allò és un capítol, és un dels contes del primer del segon llibre. Crec que és el primer. Mm. El de l'Estriga és un altre. És un altre...
Que és la primera sí. escena del joc. Em sembla que el videojoc, una de les primeres aventures és el de l'Estriga, em sembla.
Els jocs passen, en teoria, després de les novel·les.
Però el de l'Estriga passa en el
pues,
joc.
Però deu ser un altre capítol.
Els agrada refregir, veig. Sí,
sí, una mica refritor.
Sí, però també pensem en compte que els videojocs no és canon oficial, perquè és continuació dels llibres, però que els va fer CD Projekt Red, no el Sapkowski. De fet, fins fa dos dies estava molt a la grenya amb ells, perquè en el seu dia van fer un contracte... El Sapkowski mai va pensar que aquesta sèrie als videojocs funcionaria i faria diners. Llavors li va venir una empresa molt petita a comprar-li els drets i va pensar, doncs mira, diner gratis.
Sí.
I els va fer un contracte en plan de, doncs mira, em doneu aquesta pasta i per vosaltres per sempre. I clar, i aquesta gent ha fet tres videojocs molt bons, especialment el tercer és brutal, segurament dels millors de la dècada, i clar, han fet molta pasta amb els videojocs. I l'altre estava a la grenya, però en plan barrufet, rondinaire, de, és que mereixo més diners perquè no sé què. I ja, però és ell qui va dir que volia aquell tipus de contracte en el seu dia. Mm. Al final ho han arreglat perquè els de CD Projekt Red tampoc volien estar a la grenya amb ell. Però vull dir que ell no ha format part de la continuació. De fet, si llegeixes, quan t'acabis les novel·les, Marc, veuràs que el fet que l'últim llibre torni a ser de contes és perquè un cop acaba la novel·la no és gaire fàcil continuar-la. No, fa molta pinta que l'autor no la vol continuar mai. O sigui, ja va fer un tipus de final que no és per continuar res.
Una miqueta com quan el Sherlock Holmes es va caure per les catarates aquelles amb el Moriarty.
No, tampoc vull fer cap spoilers. No és qüestió de qui mor o qui no mor. Però
és acaba la història, tanca.
Exacte, tu t'allegis el Senyor dels Anells i la història acaba.
Ja.
Mm. Oi?
I llavors tens el Silmarillion, que és un cagarrot d'històries separades i...
A mi m'encanta el Silmarillion, t'ho juro, m'encanta, però és anterior.
Sí,
però
sí, dir, sí, és
final,
anterior.
Hi ha històries però... que s'acaben.
Sí, sí. Vale.
Però això igual. Per això dic que la continuació dels videojocs és, diguem que és apòcrifa. Però i la sèrie va per les novel·les, eh?
I una mica apòcrifa com les dues últimes temporades de Juego de Tronos.
Sí, jo crec que el que fa pinta és que la segona temporada de la sèrie començarà el que és el cicle de la novel·la, perquè l'última escena de la temporada 1 de la sèrie és l'última escena de l'últim conte del segon llibre, que és el que el que arrenca tot el que és la història de la novel·la.
O sigui, a la propera temporada engegarem amb la novel·la.
Deslludigador.
Si no fan els temporals estranys, sí, perquè és tota base... O sigui, la novel·la és tot aquest periple de la Ciri amb el Geralt, la Yennefer i tot això que s'han donat a entreveure de la situació espacial o de les capacitats espacials que té la Ciri, de la seva importància dintre del món.
Jo, Marc, deixaria els metatrens per la setmana vinent.
Perquè
porteu 20 minuts parlant de The Witcher.
Bueno, jo crec que era necessari, és important.
T'hauria d'agradar que la persona que és com molt The Chosen One en aquesta saga es diu Ciri.
Ja. Sí, sí, sí.
És un homenatge.
Això és l'únic que m'ha agradat.
Ja,
diu Siri. Però en la sèrie aquesta, en la sèrie de Netflix, fa molt el paper de nena tonta que va corrents amunt i avall,
que no sé ni qui és,
fugint, que no sap ben bé què li passa. O sigui, no pren cap decisió intel·ligent per al seu compte. Perquè...
Sobreviure, Marc, sobreviure. O sigui, la seva decisió és sobreviure de penya que la vol matar o la vol raptar o la vol... Van, per favor, que acaben d'arrasar tot el seu país.
Sí,
és que...
sí, no està malament.
Bueno,
quan vegis com creix i les coses que fa, ja veuràs si li dius nena tonta o...
Us sembla bé que saltem... Si vols parlar dels metatrens, sobretot no parlis dels 20, perquè ens donaran les 7 de la tarda.
Hosti, és que n'hi ha 20. O sigui...
Clar, no anem bé. Marc.
Bueno, a veure, mira...
Marc, has de fer un meta-meta-trend.
Sí. Mira, a veure... N'has
de destacar els més significatius.
Són els que diu, no els dic jo, els diu el senyor Peter Diamandis, que és el senyor aquest de l'Abundance 360 i tot això. Llavors, a veure, diu coses interessants. Diu una cosa, diu que augmentarà la velocitat de connexió de xarxa, diu que arribem fins a gigabit i tothom tindrem gigabit. Vale, d'acord, això és pràcticament previsible perquè hi ha com una corba d'increment de la velocitat de connexió, però això ho vincula doncs, també amb diverses tecnologies que s'estan posant en paral·lel, perquè tirar cable per terra costa molt, però aquest senyor diu que cada vegada s'estan tirant més coets i el que anirem és bàsicament internet per satèl·lits i a satèl·lits.
Ara hauríem de fer de cunyats i dir i per què tants diners per la velocitat si amb la que tenim ara n'hi ha prou, però qui vol més velocitat
això
deia,
si amb 14.400
vaultis tenint de sobre?
Mira, això és molt interessant. Això que dius és molt interessant. Precisament avui estàvem amb la meva dona que estem preparant, doncs estem fent una actualització de l'assignatura d'història de la informàtica. I estàvem doncs, treballant amb el tema de la invenció del circuit integrat. I llavors una de les coses que passen quan s'està fent el pas de tecnologies de tub de vàlvules cap a circuits integrats és que els senyors que estan amb les patents i estan començant a fer els primers processadors amb circuits integrats els diuen és que no necessitem aquesta miniaturització i aquesta potència que ens esteu dient, no la necessitem. Per el que estem fent ara, no ho necessitem. I per sort, hi ha el tema, just quan s'inventa el circuit integrat, la mateixa setmana pràcticament, en Kennedy diu que d'aquí 10 anys hem d'anar a la Lluna, hem de posar un home a la Lluna i tornar-lo cap aquí de forma segura.
I la miniaturització comença a prendre una rellevància especial.
I llavors els de la NASA es diuen, no, nosaltres volem aquesta miniaturització, més potència, més lleuger, menys corrent, i allò es fa com de fuel perquè continuï l'evolució en microprocessadors.
Però que ja ha passat sempre, quan van començar els ordinadors, els PCs per les cases, als 80, no me'n recordo quan hi havia, com 512 o alguna cosa així, i era com... I per què investigar més? Ningú farà servir res.
Ho va dir el Bill Gates.
En Bill Gates no cal més de 64K.
Exacte, sí.
En Bill Gates ho va dir el 78, no cal més de 64K.
En Bill Gates no mirava porno.
Bueno, no, és que no hi havia porno aquella per l'ordinador.
Era clar, era revista.
Era VHS, entonces, revistes. El porno.
Sí, era molt d'allò. I, per exemple, en els darrers 20 anys, l'increment de la potència de càlcul, pràcticament qui ho ha mogut han sigut els gamers. O sigui, no hi havia demanda per processadors més grossos fins que no han arribat els bitcoins o arribat al machine learning, que ara sí que hi ha, tothom vol com més però sí, arriba però un moment...
Sí, però a nivell domèstic, sí, és veritat que els ordinadors estaven en una espiral armamentística per culpa dels videojocs, sí. Perquè un ordinador normalet era més que capaç de fer qualsevol altra cosa a casa que no fos edició de vídeo molt pesada o jugar a videojocs.
Sí, no, perquè bàsicament en el moment que els portàtils i els ordinadors s'actualitzen de discos que giren a discos SSD ràpids, pràcticament sense actualitzar res del teu ordinador, allò anava molt més ràpid, el sistema operatiu corria de l'hòstia, anava superbé. El que volies era... No processador.
Un ordinador de fa 10 anys amb un disc SSD, si no vols jugar, et serveix per tot. Però per tot, a més, superbé.
Però deixeu-me afegir una reflexió. El que sí que ha passat, al no haver-hi una demanda de més...
Bueno, a l'iMac, amb el que estem gravant Mossega la Poma, és un ordinador de fa 10 anys, li vam canviar SSDs i, escolta, estem gravant el programa.
El que sí ha passat... pel fet que la demanda és molt petita o només ve d'un sector molt específic i no és una demanda popular amb creixement de prestacions dels ordinadors, és que aquests, en funció del que et donen, no han baixat relativament de preu. Vale?
Perquè... No, el que passa és que el món del màrqueting és molt llest i si hi havia processadors i targetes gràfiques superpotents per videojocs, ja t'ho venien quan que et feia falta. Era en plan, tu anaves a comprar un ordinador i et deien, home, el teu, jo què sé, la teva targeta no sé què i el teu processador aquest no sé què, potser no el canal més potent, però l'anterior sí perquè no se't quedi vell. I deies, joder, és que et serveix el de fa 4 generacions.
Això es fa servir molt, et durarà més anys.
Clar.
Quan vas a les botigues es fa servir molt.
I amb això han venut ordinadors. Però això passa amb els mòbils, eh? La gran majoria de gent que es gasta 1.000 euros en un mòbil...
Per veure el WhatsApp.
Clar, sí. Quines capacitats fan servir del mòbil de 1.000 euros?
El WhatsApp.
Ho farien exactament igual amb un mòbil de la meitat.
Millors fotos nocturnes. Les fotos
exacte,
en night mode,
la càmera.
És la killer application. És la càmera.
Exacte.
Tot i que,
si
per
no
exemple...
Per
en el... Mira, jo anava avui anava amb l'Smart i tenia que fer servir el GPS i amb l'iPhone 7 Siri no mantenia. O sigui, a dintre del cotxe li deia escolta, que vull anar aquí... Lo que, fins que l'engegava la merda i diu, lo siento, no sé què. Ara no, li dius, escolta, carrer Santiga de Sabadell, ruta, cap allà, tu,
ja, però,
immediatament.
Marc, Marc, tu que saps com funcionen les coses, saps que l'iPhone 7 era perfectament capaç de fer això. Si no, ho feies...
Jo crec que en aquest cas té que veure amb la qualitat del micròfon i el processat del senyal d'àudio amb netejar-lo dins del cotxe, perquè si jo m'assento amb l'iPhone 7 i li dic això, m'ho agafava. Era dintre del cotxe amb el soroll d'ambient.
Jo crec que l'algoritme de neteja que porta l'11 el podria portar el 7 també i funcionaria.
Bueno, segurament...
Que els mòbils des de fa 4 o 5 anys, però us ho mira, tal que porta de processador un mòbil dels últims 4 o 5 anys.
No, és acollonant, és acollonant.
És un escàndol, és que són uns pepinarros.
No, l'iPhone 11 està a nivell de portàtil. Està a nivell de portàtil d'un i5, a nivell de processador. És una bestia. Bueno, va,
parlant del gigabit Ethernet.
No? Bueno, hi ha el gigabit Ethernet que, evidentment, canviaran coses. Però jo crec que en aquest cas...
Trobo que està malament parlar de gigabit Ethernet i hi ha pobles de casa nostra que
gigabit,
tenen ADSL.
Gigabit internet. Gigabit connectivitat, connexió
això,
a internet. A gigabit.
Perquè Ethernet ja hi és.
Perdó.
No. Ves a cagar a Cala Murada, on estan els meus sogres, ens connectem a internet per 4G i tenim una connexió 4G perquè l'ADSL va molt malament i Telefònica ens ha donat una 4G. Ens ha donat una 4G i anem... I clar, de baixada més o menys tirem, però de pujada no tira, per això no puc fer ni Skypes. Mm. No puc fer Skypes amb qualitat. És un d'això. Però això pot tindre un impacte, però no dius, bueno... És a dir, no, és difícil imaginar què farem que no fem ara. Però aquí ve una interessant. No lifespan, no l'esperança de vida, sinó un concepte molt interessant que en diuen el health span. ¿Vale? Hi ha el life span, que és l'esperança de vida, és el health span és quan, diguéssim, tu estàs bé. ¿Vale?
A tope.
És a dir...
Fins als 30 anys.
El podeu fotre fora, sisplau?
Li fotem dues
hòsties. I que jo ho vegi
pues
per
mira,
la càmera.
Jo que passo dels 50 et diré que la millor dècada és la dels 30 als 40, amb diferència, sí, és la millor.
Bueno, Marc, fer-ho fora també.
Jo la dècada dels 40 m'ho estic passant molt bé i em trobo molt bé.
Jo ara de l'època dels 50 jo no m'ho passo genial. El que passa és que miro el món d'una manera més reposada.
Bueno, jo el que passa és que a meitat dels 30 vaig tindre una lesió d'esquena i vaig estar un any molt fotut.
Això es nota molt amb els profes, eh? Com més gran es fan, aproven més gent.
Perquè els hi sua la polla
sí,
tot, clar.
Sí, jo m'he trobat això, eh?
És un suap...
Perquè estan més cansats d'escoltar...
Sí.
No, i perquè han anat i han tornat. O sigui, a partir dels 50...
No, us dic, que n'hi ha alguns que tenen bastanta edat i també són molt parits.
Sí, hi ha de tot. No entrem, però sí que és veritat que a partir d'una certa edat qui ha cultivat prou el suapullisme.
Sí, una miqueta d'això. Bueno, doncs, en aquest cas el que està parlant és a dir, l'edat en la que gent està sana per fer coses, activa i tal... augmentarà aproximadament 10 anys o més. Està parlant doncs, de que sortiran medicaments que ell en diu restauració del cos a través de teràpies d'estem cells, medicines senolítiques, endovacunes... històries rares, ¿vale? O sigui, diuen que aquest home està dintre de la Singularity University i una comunitat que es diu l'Abundance 360, que és una colla de flipats tots, amb molts calés tots, i es dediquen a fotre coses super d'allò.
Però això no cal que ho digui el Diamantis. És cert que amb el temps, no només ha augmentat l'esperança de vida, els anys que la gent viu, sinó que d'aquests anys que viu, el temps que tu vius millor i que tu vius d'una forma activa i una forma sana... també han augmentat.
Sí, l'altre dia algú parlava a Twitter, deia del concepte dels vells joves. Una persona, per exemple, que s'acaba de jubilar amb 65 o 67 anys i que, cony, està actiu i que pot viatjar i que pot fer esport. El meu club de tennis l'altre dia em diu un tio de 48 anys com jo, que va a la meva classe de tennis, diu, no, l'altre dia estàvem jugant pel matí i se'ns va lesionar un senyor de 84 anys. Sí, que no, estava jugant a dobles amb aquest nano i fotent-li canya.
Ara se li diu així, lesionar, no? Està a la secció de lesions de l'avantguàrdia.
No, però un senyor... això va ser fa 3 setmanes
una mica...
i aquest cap de setmana l'he vist jugant, aquest senyor que s'havia fet mal.
No,
o sigui, un senyor
de
84 anys
jugant a tenis. Que supera els 72 i 73 anys jugant a pàdel.
A pàdel, que els genolls
se'ls casquen. Està clar que no pot córrer com una persona jove, no té sentit, però pot participar en americanes, pot jugar americanes, sí, sí, són sí. unes competicions.
Sí, un tipus de competicions.
I escolta'm, i a més és una persona que ve del món del tennis, golpeja molt bé, té cops molt 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 precisos,
no, no, i més,
i tu,
si et col·loca bé, si es col·loca bé,
i tu aprens moltíssim d'aquesta gent. Vull dir que la vida sana i esportiva i activa d'una persona que supera els 70 anys, avui en dia, si la teva salut aguanta, jo crec que això és molt important, important perquè també modifica i canvia en certa manera les regles de joc del tema de les jubilacions.
Jo tinc companys de submarinisme de 60 i pico llargs.
Sí, vull dir, i l'altre, de fet, això és un, hi ha un concepte que l'altre dia vaig deixar anar en un altre podcast que en Raül no sabia que encara continuava, que es diu Zeta Testers, que sí, encara continuem.
Cunya publicitària.
Cunya publicitària. ZTesters.com.
Clar, és que no sabia, com que no fas falques aquí, no sabia.
No en fem cas. Doncs a Zeta Testers, que encara continuem, l'altre dia vam deixar anar un tema que he descobert de... Bueno, una idea, és un concepte, una idea d'aquestes que et pot ajudar a plantejar-te la vida diferent. Hi ha un senyor que es diu Peter Attia, que ell ara s'ha plantejat les Olimpiades dels 100 anys. Ell diu, suposant, que dius, és concebible, doncs, que si ell es manté sa, amb l'esperança de vida i la distribució estadística, hi ha una probabilitat no nula d'aquest senyor arribi a 100 anys. Llavors ell diu, si jo hagués de participar en algun tipus d'Olimpiades als 100 anys, doncs què voldria fer? Doncs aquest senyor...
Les ultrasèniors, els escacs.
No, aquest senyor el que diu... Aquest senyor el que diu és, jo podria ser capaç d'aixecar, fer un deadlift, un pes mort, el pres mort, que és l'aixecada aquesta... Aixecament de barra, l'halterofília, amb 20 quilos.
Que Déu-n'hi-do.
Amb 20 quilos. I per què 20 quilos? Dius, perquè amb 100 anys és possible que ell tingui un net o un besnet d'un o dos anys, que al final aquests nens el que fan és van corrents cap a tu, vale? Que esperen que l'aixequis.
Abuelo!
Vale? Abuelo l'aixequis. Llavors, a més, hi ha un problema, que si no l'aixeques, segueix recte i va directament contra els collons amb el cap.
Per tant, és important que l'aixequis.
Si tu imagines que no ets capaç d'aixecar la criatura i això et foten un cop de cap als collons.
Més val que l'aixequis.
I llavors, doncs dius, no, als 100 anys voldria poder fer això i algunes altres coses. Això ha sigut millorat per un amic meu, doncs, que està en els seus... més de 60, i diu, jo voldria als 100 anys ser capaç de follar sense posar-me una bomba pneumàtica hidràulica per inflar-me el pito. També és un altre,
també és un altre concepte interessant.
És canviar el teu entrenament i el teu règim d'activitat per assolir aquestes cotes en aquestes edats altes. Ja potser no estàs competint, doncs, per guanyar una competició americana de pàdel al club, però potser sí que vols anar mantenint això, llavors pots anar tirant endarrere. Si als 100 anys he de poder aixecar 20 quilos, doncs potser quan ens han dit que aixecar als 80, quan es tinc que aixecar als 60,
jo,
o als 40.
Ara explicaré un secret del canal privat de ZTestes.
Sobre el tema de la tita que s'aixeca.
No, de les,
no, les fotos no. De les tites, no.
No parlem d'això, fotocolles no.
Pics,
no. No, parlaré de les mancuernes, vale? Perquè l'altre dia portava un debat que si 6 quilos, que si 8...
No són mancuernes, són les kettlebells, la pesa russa.
És aquella que
aixeca. És que és com una tetera. És una bala de canó amb una nansa.
Les kettlebells,
baixem de pes, estic d'acord. Però parlava d'allò d'agafar no sé quants pesos, jo em reia, perquè jo estic entrenant amb 20 quilos per mà.
En quin moment hem passat de ser un podcast de tecnologia a ser un podcast de fitness?
bueno,
fitness és important.
Sí, exacte. Jo m'he comprat la de 8 quilos per aprendre bé els moviments.
Les mancuernes d'aleva així per fer de King Kong, que les faig
Kong,
entre estirament
sí.
i estirament. Són de 12 quilos.
I 24 i 25.
No, dic aquelles...
Les de per fer pàjaros al costat.
Les kettlebell.
Les kettlebell, hi ha les de 12.
Les de 12.
Jo ara me'n compraré una de 16 perquè...
Que aixeques per damunt del teu cap, eh?
Sí, esclar.
Ho seguis, es volen sentir joves i no saben.
Jo he estat una setmana amb la de 8 per aprendre bé els moviments i ara em compraré la de 16 perquè...
Bueno, va, anem avançant.
Doncs, bueno, és interessant això d'allò. Després hi ha una altra cosa que diu... Aquest parla... la realitat augmentada, la web espacial, que ara li volen tornar a dir que serà la web 3.0, crec que és una
error per la 4 ja, vale.
Exacte, però això de 3.0 m'he perdut ja. Una altra cosa interessant, i jo ho deixaria aquí i l'altre dia em puc continuar la setmana que ve, si voleu, si us fa il·lusió. En el llibre aquell que em vas dir que havíem de llegir d'aquella senyora, aquell llibre sobre la història de Silicon Valley, que em vas dir que havíem de llegir, que al final no vam fer el programa, jo me l'he llegit. I he fet els deures.
No!
Vale? Jo me l'he llegit.
Ja tenim un altre programa.
Em dieu que em llegeixi coses, jo me les llegeixo, perquè sóc un bon oso. I el...
Venir d'hora al programa, no, però llegir sí que ho fa.
Exacte, venir d'hora al programa, no.
Havia d'estar aquí el Toni.
Quin Toni? Ah, sí?
Sí, el nostre mecenes number one.
Exacte. Doncs el que diuen
L'hem descol·locat.
Ah, la Marcus va parir. Bueno, en aquí el que diu és que doncs, el desenvolupament de Silicon Valley és una confluència, és degut tot el que ha passat allà, a una confluència perquè estava disponible en un mateix lloc unes xarxes socials, però no virtuals, sinó reals, personals, on es combinaven enginyers, gent de negoci i gent amb molts quartos. I això permetia que hi hagués una innovació bestial. Llavors, el que ells diuen és que gràcies a les criptos, gràcies a les xarxes socials, gràcies a tot aquesta disponibilitat de capital per invertir en xorrades, vale? De les quals moltes les tiraràs a la paret i no s'enganxaran, vale? Passarà per tot arreu. El qual no sé si és bo o dolent, o s'imagina si tots ens tornarem igual de gilipolles que els de Silicon Valley. Vale? Però sembla ser que això és una de les coses, de les tendències a considerar a nivell macro, que començarà, quan a algun lloc hi hagin idees, serà més fàcil que hi arribi els diners. I per tant no serà com un element limitador, perquè tu pots tenir les idees i tenir els enginyers i la necessitat de fer coses, però no hi són els calés. Però en canvi ara, si hi ha idees, els calés és molt més fàcil que arribin. Hi ha menys graus de separació i això serà una tendència que farà que l'olla bulli més.
L'LSD no era una variable d'aquesta confluència?
L'LSD jo crec que segur que sí, també, que era una no? de les coses que afectaven. Però és molt interessant aquest aspecte, tot i que dius, nosaltres sembla que de calés no en tinguem. Oye, tinc un podcast, tu quieres invertir conmigo? Però no acaba de funcionar així. Tot.
Vale, doncs xarxes socials, diners i conjuntura de cara a que hi hagi disponibilitat per fer nous projectes.
Sí, com? Espera, que et digui el nom del llibre que em vas dir que em llegís, que ja no te l'has llegit. Tu tampoc te l'has llegit, Vandar. No, dius, llegeix-te aquest llibre. I d'això, jo no tinc aquí l'Audible, com es deia... The Code, de la Margaret O'Hara, de los O'Hara de toda la vida.
Molt bé,
com,
doncs...
Com l'Scarlett.
Exacte, com l'Scarlett Johansson. Ah, no, aquesta era una Scarlett.
Bueno, va, anem a la part de la comunitat, vinga.
Mira, jo tinc un... Abans d'anar a la comunitat, amb això de l'Scarlett Johansson ara tinc un problema. A mi m'agrada molt l'Scarlett Johansson.
Ja està fent gran o què?
No, és grandíssima. Però té la pel·lícula aquesta que ha fet amb el Kylo Ren a Netflix, i clar, una pel·li de l'Scarlett Johansson mora, però té pinta d'això un puto dramón de l'hòstia, i llavors no tinc ganes de veure-la. Però és de la...
La pots veure opiant el Kylo Ren, i ja està.
Bueno, va, anem a contacte, vinga.
Que a més a més dius, hòstia, el Kylo Ren no és una mica granadeta, l'Scarlett Johansson, per ell, perquè és més aviat jovenet, però és l'Scarlett Johansson.
Ja, vale, vale.
No li faràs un lleig? No,
vale, bueno, mentre el director no agafi, li fot un casc, perquè ja que tenia un bon actor, li va fotre un casc a les dues pel·lis.
Sí, també.
Espero que aquí, com a mínim, el deixin actuar, perquè, clar, en fi.
Que cinèfils.
Molt bé, jota.
És que és...
Està a la nostra comunitat a Telegram. Segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, vinga, va. Veu a la comunitat. Aquest mes de gener és un mes...
T'he dit mai que hi ha un podcast que es diu Que valga el comer.
Sí, m'ho has dit a menudo i moltes vegades.
Vale.
Doncs, això...
I un altre que es diu tots el Blitz i és en català.
És en català, sí. Parleu bé de Blood Bowl?
Mira.
No, però si vols venir un dia a parlar-ne, en parlem. Mira, podríem parlar, ostres, mira, m'ho apunto per off-season.
El Blood Bowl, gran joc.
Bé, comunitat, va, el que us deia, portem un mes de gener, com és tradicionalment el mes de l'any més fluix no és agost, encara que pugui semblar el contrari, és gener.
Gener.
Cuesta d'enero.
La cuesta d'enero. Operació Bikini.
El que sigui, però a la gent li costa més aportar diners via la jeta.
I te l'han parat més maca.
Sí. I li costa
I
més...
No sé què estàs fent, però...
Li costa més també comprar coses a Amazon, perquè ha baixat bastant la gent... No afiliat, sinó ha baixat la gent que compra coses a Amazon. Jo
està baixant... Ja, la gent compra menys a Amazon.
Jo crec que en general compra menys a Amazon.
Jo el que crec és que el que ha baixat és la gent que compra coses a AliExpress, perquè l'experiència de compra és tan terrible que molta gent...
És terrible, terrible.
I compres una terrible cosa, t'arriba 3 mesos després i no s'assembla en res a el que has comprat, amb el qual dius, mira, aneu a la merda tots.
T'està bé per comprar-li AliExpress.
Jo de crec... fet, us he enviat abans la foto del vinil que m'he comprat pel MacBook i l'he comprat a AliExpress, però potser feia un any que no comprava res a AliExpress precisament per això, perquè és horrible. És que és... I si alguna cosa no va bé, sempre es posen de cul...
Jo en general
quan,
compro...
Quan compares amb l'experiència Amazon, és que és com sí. La nit del dia.
Jo en general és Amazon i només Amazon Prime. Ja, si no és Amazon Prime, ja no ho agafo.
Ja.
I com diu el meu cunyat, no compreis coses cares a Amazon, que moltes vegades són coses que la gent ha retornat i te les endollen a tu.
Sí,
i són
això,
coses de
això cada
mà.
Vegada es passa més cops. Val a dir... En general, una de les tendències que ja estic observant, ja veuràs que la meva credibilitat és només el que veig que compra.
Estàs
a
mossega la poma, o sigui, credibilitat ja més no.
Credibilitat zero, no. Però sí que és veritat...
Si la mostra és d'un, ja és una norma. I si és de dos, és inapel·lable.
Inapel·lable.
Exacte.
No, això sí que vull dir que s'ha notat. Jo
a
ho he
mi
notat.
Me funcionismo on the rocks.
Sí, on the rocks. Ho he notat...
I si a mi i a ti, llavors ja...
A mi i a ti ja és una bueno, ley universal. Premio Nobel, por favor.
Deixeu de fer de cunyats que porteu parlant una hora i ni tan sols he pogut
dir... És que ens trobem a faltar.
Que la introducció.
Però si l'última mitja hora no he obert la boca jo, que desjuro, estava llegint mails...
Però
que
si tu no has obert la boca l'última mitja hora, jo no l'he obert en l'última hora.
Això també pot
ser. Bueno, doncs el que us anava a dir... Sí que és veritat, i és una tendència que jo crec que la veurem augmentada, i és normal, a més, perquè la competència d'Amazon s'ha anat posant les piles.
Ah, no parles de tites.
No.
Val, perquè si s'ha d'haver augmentada...
Recordeu que Nike ha sortit d'Amazon i ara ja no ven res per la seva botiga.
A Nike no surt a... però igual hi ha venedors, comercialitzadores...
Però directament Nike no està
Nike
a Amazon.
Ja no està.
En canvi,
sí, per això diem molt... com si afectés en algo, el que diu el Marc. Veure'n, si la gent que es vulgui comprar bambes de Nike a Amazon tindrà 40 venedors o el mateix Amazon
sí,
que li vendrà.
Però és bona l'experiència de comprar-li les coses directament a Nike per la seva botiga online. ¿Vale? Hi ha clar, rebaixes, però... hi ha outlets, hi ha moltes coses. I però... això va passant cada cop més a diferents proveïdors amb una certa entitat.
A més, està molt bé que les teves coses les cosin nens petits a Indonèsia. Això està superbé. Mm-hmm.
Bueno, vale, més coses, el que us deia.
Ja
sé que el mes de gener és el més fluix. Sisplau, ajudeu-nos a que no sigui tant com fent donacions puntuals o recurrents a través d'un euro. Un eurito.
Si voleu enviar pernils, també us podem donar una adreça, eh? O sigui...
I que sapigueu que continuem rebent
pernils.
Els percentatges que ens arriben petitons de les compres que feu via Amazon si feu via afiliats. Vull parlar d'estadístiques i vull parlar d'un comentari d'iTunes, que hem tingut un després de molt de temps.
Un comentari d'iTunes?
Però iTunes existeix encara.
Sí, de podcast. Sí. Bé, estadístiques.
És que no és iTunes, és podcasts.
Just ara fa un any que ja som a Spotify.
Ah!
Vale? I ja podem, tenim un recompte, perquè això van caient com en comptagotes. Mm-hmm. Vale? Ara ja n'hi ha 304 subscriptors únics a Amazon que escolten música a la poma via Spotify.
Mm-hmm.
Ai, a Amazon he dit? No, via Spotify.
Sí. Està pujant regularment.
I aquests subscriptors, al llarg del temps, han generat en total, en aquest darrer any, 5.000 descàrregues.
Sí, però saps què és el que em preocupa?
Què?
Que tot i que Spotify creixi, el puto iVox creix més.
Bueno,
i per què ho fa la gent escolta?
Perquè en el món hispanocèntric, iVox té molta tirada.
I perquè té un model de negoci també amb el podcaster.
Bueno.
Hi ha podcast només d'iVox.
Sí.
Ja,
I de pagament, sí.
A Spotify trobareu els 60 darrers episodis de Mossega la Poma. Poca broma, que n'hi ha uns quants, ja, 60. I ara per ara l'episodi més escoltat és el 412. Si us en recordeu, és la tecnologia de la revolta que van publicar el 29 d'octubre.
No, aquest va ser...
Home, a mi em dius qualsevol número de podcast i sé quin és, 412, sí. Aquest.
412 és el clàssic.
Vale. I,
a més, com a ZTS, és que parlem del clàssic episodi 3.
I el 9 de gener d'enguany ens ha arribat un nou comentari a l'aplicació de podcast d'Apple d'un usuari que es diu iAgustench, acabat en CH, que diu 100% tecnologia en català, 5 estrelles, m'encanta, sou molt grans per molts anys. Doncs moltes gràcies.
Però
que és fake aquest comentari, és false news, què vols dir? 100% tecnologia.
És jo de tecnologia.
Parlant de qualsevol
escolta,
cosa.
Escolta, que ens tregui un parell d'estrelles o alguna cosa, no?
L'han d'escoltar en sa vida.
Aquest és maquero, eh?
Que no, moltes gràcies. Sí. Escolta, que està
no, molt bé. I abraçades i besitos d'ocí.
Hauríem de saber quants anuncis ha posat Spotify en els podcasts de Mossega la Poma.
Cap.
Em sembla que cap, perquè cap. Només ho fan en producció pròpia.
Només ho fan en producció pròpia.
I si t'insert anuncis, suposo que allò es faria en plan un programa com de monetització, com el que hi ha a YouTube.
De fet, vaig llegir que estaven muntant una cosa així. Mm. Que tot això ho han fet per atraure podcasters perquè volen monetitzar-ho, però de la mà dels que generen el contingut.
Home, esclar, perquè si no...
Dels Spotify dius... Originals. Sí. Aquests, no?
Bueno, Spotify Original, o si tu estàs allà dintre, no. La vulguis monetitzar igual que YouTube. Exacte, que tu poses un vídeo i te foten un anunci abans, exacte, o després.
I, o igual que la música, que al final els cantants, exacte, treuen diners en funció de les reproduccions, doncs potser volem un model similar pels podcasts.
Molt bé, doncs si us sembla ja tanquem la part de la comunitat, anem ràpidament a les notícies breus, que hi ha algunes que són interessants i que us donaran molta tela que comentar. Us explico. Un cop aplicada la sanció que la comunitat europea ha fet a Google per restringir la competència en el tema del seu cercador, específicament en dispositius Android, recordeu que quan tu actives un Android o el reinicialitzes de zero, ja ve per defecte el cercador de Google. ¿Vale? Doncs això... La comunitat europea va dir que això era una restricció de la competència i li va fotre una multa zasca a l'empresa de Mountain View. Vale? Doncs ara Google ha reaccionat i ha creat ha publicat una llista de quins cercadors podràs escollir quan connectis un nou dispositiu.
Que això, perdona que et digui, però sí que ho entenc de fons i és veritat. Mm. Però també ho fa amb el Chrome, també ho fa Apple amb el Safari en els iPhones. Mm. O sigui, qualsevol fabricant de sistema operatiu... No dic que estigui bé, no dic que estigui bé, però qualsevol fabricant de sistema operatiu te'l carrega de software. I això des de que venim des de l'Internet Explorer amb els Windows de fa anys,
que venia integrat dintre
del sistema operatiu, que va ser el primer que el va integrar, ja va haver-hi multes i les empreses ho segueixen fent perquè jo crec que els surt a compte que mira, si en paren una però entren 10.
Jo perquè crec... és que no sé si era el Windows XP que venia o que venia l'Internet Explorer integrat en els llibreries del sistema.
En macOS no, però jo diria que en iOS en tots et deixa canviar-t'ho, però jo crec que en iOS et deixa escollir quin ser.
La diferència és que la quota de mercat de Safari és molt petita respecte a la de Chrome. Llavors no es considera monopoli perquè és molt petita.
Ja, però
entenc, que és aquest
jo suposo que també.
El raonament.
Però vull dir però que la mala praxis la fan igual totes. És simplement que quan alguna... ho peta molt, li cau la multa, que és el que li ha passat a Microsoft amb l'Internet Explorer. Com que de cop i volta va arrasar amb Netscape, li va caure la multa. Però no és per la mala pràctica, sembla que és només si la mala pràctica ho peta. Sí, perquè la mala pràctica la fan servir.
Bueno, perquè és quan és rellevant i dius, escolta, això ja passa de...
Però Google, que és propietària d'Android, també és propietària del cercador. És que
és això, ho tens tot.
El navegador, cercador i sistema operatiu.
Mira, ara hi ha un llibre... Perdona, hi ha un llibre que no l'he llegit i no me'n recordo com és, ho estava parlant a Leo Laporte, on es parla de que estem com en una tercera hegemonia en el món de la informàtica. Vale? Va haver-hi la hegemonia, la primera va ser la d'IBM, que era tota la informàtica pràcticament, tenia un 80% del sector. Després va haver-hi la hegemonia de Microsoft en els anys 90, que era pràcticament tot, ho tenia tot. Tenia sistemes operatius, tenia bases de dades, tenia navegadors, tenia Office, ho tenia tot. I ara estem entrant en una altra nova hegemonia, que és la de Google, la d'Amazon, la de Microsoft, i la d'Apple, i de les xines grosses, i el problema està en que és cada vegada les barreres d'entrada per competir al nivell que està aquesta gent són més grans. I és molt... És que potser hi haurà un moment que no hi haurà manera.
No estic d'acord, Si tu penses en Microsoft als 90, jo crec que la barrera d'entrada perquè coses com Google hagin arribat on són ara eren molt més bèsties,
Sí,
Microsoft
però...
no deixava res a ningú,
Sí,
ho tenia
però
arrasat.
El problema va ser que Microsoft es va equivocar totalment d'estratègia en el món d'internet
sí.
I se'ls hi van entrar perquè va haver-hi una errada tàctica d'en Bill Gates. De fet, hi ha el llibre aquell, El camí cap al futur, hi havia el llibre aquest del 95, del camí cap al futur d'en Bill Gates, que el 96 el va reeditar canviant el capítol d'internet perquè va dir l'hem cagat.
Però per això et dic, però que com a reals d'entrada jo crec que la situació era molt pitjor que ara. O sigui, perquè és que en aquella època Microsoft ho tenia tot, però si fins i tot Apple va haver de posar diners al Bill Gates perquè es quedaven sols.
Sí, sí.
O sigui, és que ho tenien a nivell de coordinadors personals, de sistema operatiu, de paquet d'Office, de navegadors, era tot.
Clar,
tot.
L'única manera perquè hi hagi un canvi d'hegemonia és que la tecnologia es mogui a un espai completament diferent. Perquè és un escenari molt més gran, com va ser el canvi d'internet.
Però ara com a mínim no és únic. Ara com a mínim ja, si és veritat, només són 4 o 5 empreses.
És un oligopoli, és un oligopoli.
Ja, però és que abans era única. Per això dic que
IBM era única i després Microsoft va ser única. Clar, era bestial.
Sí, la situació d'ara és dolenta, però que comparada amb l'anterior dolenta,
sí,
no és tan dolenta.
Sí, però el volum econòmic de cadascuna d'aquestes empreses comparat amb el volum de Microsoft als 90 és una altra ordre de magnitud.
Sí, però la llista, quan digui era la llista del Tomàs, que jo sé per on va, el segon navegador et sorprendrà. perquè en totes aquestes empreses que tenen tantíssims diners, mira quin és el segon
navegador, cercador.
Cercador, perdona, sí. Mira quin és el segon cercador que es posa.
Sí, el DuckDuckGo. Bueno, però perquè també hi ha molt, perquè Firefox el porta per defecte, perquè Brave el porta, sí, per defecte, perquè Opera el porta per defecte.
Per això dic que ara com a mínim hi ha vectors d'entrada. Als 90 no n'hi havia cap. Si Microsoft no la caga, a dia d'avui tot segueix sent Microsoft.
Però fixa-t'hi que el que era Microsoft dels 90 era una empresa relativament petita, eren molts diners, i havia crescut molt, la gent que havia invertit havia guanyat molts diners, però el volum de capital d'aquestes empreses, o sigui, encara ara hi ha una d'aquestes grans tecnològiques, és més que Exxon, és més que Exxon, Google és més que Exxon, Amazon és més que Exxon.
Que molts països.
Sí, Microsoft, Amazon, Google, Apple estan sobre els 1.000 milions de dòlars, el
sí,
trilió.
Sí, però perquè tenen molta més base d'usuaris. I, per tant, haver-hi molts més usuaris també permet que hi hagi més entrades d'altres.
Perdó,
per mi,
el milió de milions de dòlars. Perdó, el milió de milions de dòlars.
És que el número de persones, de clients potencials o clients reals que tenen aquestes empreses és com
tothom.
100 vegades més del que hi havia als 90 per Microsoft.
És tothom.
Exacte. És per això tothom. Dic que jo crec que dintre de lo dolent jo crec que hi ha més vectors d'entrada.
Sí, sí, sí. Bueno,
o vull creure-ho.
Però perquè hi hagin aquests vectors d'entrada ha d'haver-hi com un canvi tecnològic, perquè és que és com si ho cobrissin tot. A més, tenen capacitat de comprar. Algú apareix, pam, et compro. Mira què va passar amb Instagram. Pam, comprat. Què va passar amb WhatsApp? Pam, comprat. I estan contínuament comprats. Que algú creix. Ring, va sortir el tema d'internet de les coses. Estava Ring, estava el de Nest. Tots comprats. Amazon compra Ring, sí, Google compra Nest, si Apple compra no sé qui.
Però si mires, per exemple, WhatsApp el compra Facebook. Facebook en el seu dia el podia haver comprat algú i no es va vendre i va créixer. O sigui que també, perquè Facebook al final, quan va començar Facebook, MySpace semblava que era la que havia vingut per quedar-se.
Sí, però tampoc estava estimat, estava prou identificat a l'espai de les xarxes socials com una cosa que creixeria fins al que sabem que és avui ara.
Yeah.
Perquè si ho haguéssim sabut, tothom hagués comprat totes les accions possibles de MySpace o de Facebook o de qualsevol cosa que fos, o d'Orkut. Perquè no se sabia que anava a créixer tant. De fet, recordem que fins i tot si Google va créixer és que ningú sabia com treure diners d'un motor de cerca.
Ja. Exacte.
Excepte, qui va posar peles en allà? Bueno, el que anava, aquesta llista de cercadors que podeu triar els que tingueu Android quan poseu en marxa un dispositiu us donarà quatre opcions. El Loro, perquè dins de la comunitat europea les opcions són homònimes en tots els països, sinó cada país té unes opcions diferents. A l'estat espanyol n'hi ha, com bé ha dit en Raül, en DuckDuckGo i dues més, Info.com i Quant. Aquestes dues són encapsuladors de Bing, Microsoft pel darrere. I em sap greu que no s'hagi triat Startpage, que és la que jo faig servir, perquè jo he provat DuckDuckGo bastant temps i Startpage, i pels usuaris europeus...
Startpage,
sí. És un cercador que està en base o pensat molt en funció europea, ¿vale? Per tant, les llengües europees... O sigui, funciona molt bé aquí a casa. Per mi, sí. Funciona molt millor que DuckDuckGo.
Però jo saps com ho trobo? Tinc que entrar a Google per trobar el telèfon de la carnisseria del meu poble. A DuckDuckGo no el trobo.
Ja,
a Google Maps.
A Google Maps.
Carnisseria Laura i no el trobo. En canvi, Google sí que ho sap. No, Google ja poso Carnisseria Laura, ja posa Carnisseria de Laura Premià de Dalt. Ja la tinc.
Vale. Canviem de
notícia. Molt simpàtica la Laura, eh?
Sí, canviem de notícia. Tesla.
Tesla? Oh, existeix encara?
Sí. Elon Musk ha dit, darrerament...
Ha dit alguna cosa?
Sí.
Ai, les accions.
Ha dit que els Teslas podran parlar amb els vianants. Gilipolles, aparta-te. Saps? Els Teslas aniran dient això. En principi seran so amb tons, avisos o indicacions.
Ha inventat l'altaveu. Però si l'altre hi van sortir...
Bueno, que... Europa hauran de portar un altaveu, eh?
Bueno, han de portar altaveus. Ullet,
i una altra cosa és que digui gilipolles, aparta't. Ei,
que voy!
Gilipolles és possible que utilitzin en Amèrica i aquí l'altaveu.
Sí. Aquí, d'això.
Perquè a Amèrica són tan llestos que tots els lletreros de la carretera han d'estar explicats. No tenen símbols.
Mira, tot tu te'n vas en un parc natural, en un parc nacional a Estats Units, al Zion o en el Death Valley, quan arribes en el Visitor Center, hi ha una quantitat industrial de coses com de dir, posa't un barret que fa sol. Porta aigua.
Galons d'aigua.
Porta aigua.
Galons.
Si tens alguna condició mèdica que eviti que vagis a passejar per la muntanya, no vagis a passejar per la muntanya. Compte, no rellisquis que cauràs, perquè és que si no poses això, algú rellisca i es trenca el turmell i els pot denunciar. I llavors, hi ha tanta quantitat d'informació que és inútil.
No és perquè siguin tontos allestos, és un tema d'advocats i de demandes.
Sí.
Vale.
Bueno, i d'aquí paga la factura, perquè si tu et rellisques i et tanques un turmell, que paguis tu la factura del metge o la pagui al lloc on estàs, és una diferència molt gran.
Però en canvi...
aquí a Europa ens és més igual, perquè total, dius, al final jo no ho pagaré. Ho pagues tu amb impostos, però vull dir que al final tu no ho pagues. Però ojo, és que entre pagar tu 3.000 dòlars i que els pagui l'empresa...
No, i lo fotut és que, a més, són una colla d'inconscients, perquè anàvem per una via, en un lloc d'aquests on hi havia tots aquests lletreros, anàvem per una via ferrata i estem allà amb la via ferrata passant en un lloc, agafant-nos a les cordes amb les nostres xiruques i la motxilla amb aigua i el barret, i de cop i volta per la dreta, i a la dreta hi havia el barranc hi havia un pam de terra per posar allò, passa tot una família de gent grassonetes amb flip-flops sense agafar-se de la corda. Dic, molt bé, nois, però no eren uns, o sigui, era general, una ruta ferrata amb flip-flops. Bueno. I gairebé, i no s'agafaven de la corda. Dic, hòstia, dec ser jo estrany que amb una via ferrata m'agafo de la corda. No.
De fet, es diu línia de vida, no?
Sí, bueno, no era d'aquestes que vas allà. No, és només vas agafat.
Vale, sí.
No vas ja amb la línia de vida. No era pròpiament ferrata aquesta amb línia de vida, però vamos, era un pas que... Collons, hi havia una caiguda com de 50-60 metres amb un penya-segat, hi havia mig per metre això, de passada i amb una roca... Que...
Per això, i per evitar demandes, als Estats Units es Tesla donaran avisos sonors.
Ojo, que igual te puedo atropellar. Exacte. Voy a girar a la derecha.
espero que el puguem posar en català i digui el burro!
Aparta, camarús!
Molt bé, notícia d'Apple, Magma.
Sí, Apple i la privacitat.
Mm. Resulta... Ah, el d'anem a mirar les fotografies per veure si hi ha pornografia infantil.
Exactament.
Però em sembla que en aquest cas el que ha passat és que hi ha hagut una responsable de relacions públiques...
La directora de privacitat d'Apple.
Però que no havia parlat amb els de màrqueting i dic, compte, que tu pots estar aquí patinat.
Tot i així,
Apple... No ho he explicat bé.
Apple té un comunicat...
Podeu explicar exactament de què va això?
Resulta que Apple té un comunicat a la seva web... que el puc citar textualment, diu: com a part d'aquest compromís, Apple utilitza tecnologia de coincidència d'imatges per ajudar a trobar i informar sobre l'explotació infantil. I després diu, al igual que els filtres de correu no desitjat, no? En plan, com ja ho estem fent això, no? Els nostres sistemes utilitzaran firmes electròniques per detectar sospites d'explotació infantil sexual. És a dir, que les fotos que pugis a iCloud, hi haurà un algoritme...
Que s'ho miren tot, vaja, com fa tothom.
Que hi haurà un algoritme que busqui coincidències amb una base de dades de pornografia infantil.
Però ja és coincidència.
Sí, exacte. No,
que sí,
no...
que el motiu és molt bo. Si això ningú
no, i farà, però, o sigui, farà,
però,
no, però,
en... tots,
de fet, ho han dit. Tot. Ells creuen que si poden ajudar amb això, doncs tenen el deure de...
Però bàsicament el que diu és que faran un hash d'aquella imatge
que passa que aquí hi ha un tema
no curiós.
No serà un
anàlisi.
O sigui, tu ets un assassí, portes un Kalashnikov, entres en un supermercat dels Estats Units, no? Li rebentes el cap a 50 tios que estan allà comprant les magdalenes o les Mumphies, o com se diguin els collons.
Muffins, allà són Muffins.
I una pumpkin per el dia d'Acció de Gràcies i no te passa nada, perquè Apple no puede desproteger tu mòbil perquè hi ha la privacitat, hi ha el código no sé què, el código Face ID
però tu tens les imatges a iCloud i miraran a veure si tens
i no és una mica gilipolles? O sigui, si obro la porta
Tomàs,
la pastilla.
És que tot el que acabes de dir no t'ho creus.
Què vols dir?
Que no t'ho creus, que no ho mirin. L'altra cosa és que no li donguin alguna cosa, però que s'ho miren ells, ho sap tothom.
Però van de guais a l'Apple.
Pues és el que dic sempre, quan
ve a l'FBI o ve les autoritats...
La privacitat és un concepte de màrqueting.
Ja.
Hi ha alguna diferència en que entre això s'ho miri un algoritme automàtic o una persona?
No, és que el problema no és aquest. El problema és...
El problema és que s'ho miren sense haver-te preguntat. Sí, per tant... Ells han decidit que sigui un algoritme, però també poden decidir que sigui una persona, perquè no t'han preguntat. Jo he de tirar la bomba de fum, només volia deixar...
Sí. De fet, hauríem de tirar tots la bomba de fum perquè hi ha dos que estan fent cua per gravar aquí.
Molt ràpid, amb aquest tema. Bueno, bomba de fum tirada...
Adéu.
Goodbye.
No, doncs el que anava a dir-vos és que em sembla... O sigui, jo crec que hauria d'haver-hi una decisió ètica, comuna i conscient de la humanitat, de consentir determinades coses. Jo no dic que no estigui mala... Jo crec, com diu en Miquel Àngel, que s'ha de poder treballar i actuar contra la violència Bé, infantil.
Em permets un microparèntesis perquè ja dic que anem a...
El que no pot ser és que diguis una cosa i facis el contrari. Això és el que entenc que no ha de ser.
Em permets un microparèntesis? Hem de tenir en compte que, al final, les lleis en les que ens basem, vale? A part d'aquestes que s'aproven i es desaproven, al final, les lleis que la societat opera, al final és prova i error de formes de dir, hi ha casos problemàtics en el que la societat intenta agafar i veure alguna cosa que sembli equitable i justa i al final acabem fent lleis i algunes s'aproven, algunes es borren i al final anem quedant coses que agafen solera. Llavors, amb tot aquest tipus de coses, ara el que tindrem són molts problemes i haurem d'anar com a societat, i en aquest cas societat global, anar determinant quines coses ens semblen bé. Ens semblen bé, i algunes direm no ens semblen bé i es liarà perdíssima i llavors haurem de dir no, això no ho permetem, i algunes direm, escolta, doncs potser això és que sigui de sentit comú que ho deixem fer i d'això. I estem en aquest procés.
Perdona, no hi ha uns tribunals que jutgen crims contra la humanitat?
No, a veure, sí.
Vol dir que darrere hi ha unes lleis que determinen què
però,
és un crim contra la humanitat.
Però les lleis que tenim, i com a societat mundial, per exemple, podria ser bàsicament les lleis de la Commonwealth, que potser és la que estan més esteses i que molta de la jurisprudència mundial es basa. ¿Vale? Doncs, tot això és una cosa que ha anat evolucionant a partir de casos concrets d'un jutge que han dit tenim un problema, aquests dos, aquesta institució, aquest individu, aquests tenen un problema, com ho resolem? I cada vegada que apareix una nova tecnologia que té unes implicacions que no havíem considerat fins llavors, i mira, les lleis que tenim ara no podem resoldre-ho, se l'envia a un jutge i la societat comença un debat a buscar alguna cosa que tingui sentit. I al final determina, mira, això serà així. I les lleis que tenim no serveixen. Al final, com a societat, hem de decidir amb un procés de diàleg i evolutivament i com evolució genètica, mutacions de diferents tipus de polítiques que es van provar en diferents països, mira, arribarem a un consens de què volem aplicar. I fins i tot el que tenen Estats Units, que hi ha diversos estats que tenen diferents tipus de polítiques i algunes sembla que funcionen i no els hi funcionen i al final diu, mira, hem decidit que aquest estat és el que ho fa bé i això serà regulació federal i tothom ha passat per aquí. Però abans ho proven en diferents estats i aquí Europa es podria fer també, el que passa que a Europa anem al revés. Algú a Europa decideix com s'ha de fer i tothom ho ha d'implementar, en comptes de provar-ho primer en un lloc. Però ha d'haver-hi aquesta... no es poden dir, això hauria de ser sempre, si no, anem a provar què li sembla a la gent. I de vegades aquests globus sonda són interessants.
Sistemes, diguéssim, de justícia o de lleis, o sistemes legals, basats en procediments diferents. Per exemple, nosaltres som molt de la legislació, de la llei, vale? De la llei escrita. Sí. Escrita en el sentit de la norma.
Però com qui la va escriure, aquesta llei? I amb quin objectiu?
Clar. El món anglosaxó va més en base a jurisprudència.
Exacte, la jurisprudència.
Vol dir, com tu ben dius, hi ha un problema, aquest problema s'adreça a un jutge que té una autoritat per analitzar, requeriment d'experts i el que sigui, i pren una decisió. I aquesta decisió, com està avalada...
Senta jurisprudència.
Per, exacte. Aquí també, però és diferent.
Aquí també, però mica en mica les lleis van evolucionant també.
Per cert, aquesta tecnologia, que es diu PhotoDNA, és de Microsoft, i l'està implementant Dropbox, l'està implementant Google Fotos, l'està implementant tothom.
No, però també és important que hi hagi aquest d'això. Escolta, Tomàs, jo et proposo que fotem les propostes la setmana que ve, perquè és que anem malament de temps i hauríem de passar directament a aquest senyor es tregui la samarreta.
Només tenim tres propostes.
No, la samarreta ja me l'he tret. Hem anat enrere en el temps.
Sí, però això no ho saben els
però no hi ha truquis.
No ho pots dir. No,
ja els tenim fets.
Clar,
ja
estan fet. Les
escolta, i si fem les propostes la setmana que ve? I...
Com vulguis.
Això? Sí.
Quedava una cosa per comentar, que és d'aquesta setmana, però si voleu també la movem a la setmana que ve.
Que movem la setmana que ve.
Era una sentència.
Imagina't. Movem? Així ja anem a les propostes? Anem als truquis mossecs?
No, els truquis estan fets. Anem a les propostes. Són tres i les acabem.
Vale, doncs vinga, pim-pam.
Pim-pam. Vinga.
Les propostes mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, pel·lícules. Propostes, en aquest cas una pel·lícula, sí que és cert, que ens ho proposa en Ferran, que parla de la pel·lícula Utopia, que la trobareu a Filmin. Diu que és una barreja surrealista de conspiració, paranoia i revòlvers. interessant, sobretot l'últim art.
Revolvers.
Bueno, noies amb pistoles, està guai.
Sí. Sinerbov.
Làtex?
Ens parla de música.
Música, vale.
En aquest cas és tota la discografia de Rush. En especial destaca Hemispheres, Moving Pictures i Vapor Trails. Curiós perquè...
I el 2114, el 2112 també, sisplau.
Bueno, vale. Vale, perquè va ser remix dels, és que això és dels anys finals, dels anys 80.
Que s'ha fet un remix ara.
Sí, sí, al 2013. Vale, i acabo,
Els dilluns sempre va bé Rush.
Perquè et dona...
Els dilluns, sí, sí. Engega el dilluns amb Rush.
Molt bé. Doncs recomanem un llibre que és una recomanació d'en Benjamí Villoslada, vale? Que es diu The Roving Mind. És una versió en anglès, l'he trobat a Amazon, i és d'Isaac Asimov. Vale? No és els llibres de la Fundació, no. Sinó és The Roving Mind, que jo no l'he llegit. M'ho apunto
és
també.
És que el Asimov va fer com a 500 o 600 llibres.
Una barbaritat, sí, sí.
Vale, se'n ja van traduir un 100 i pico
ja està, ara aniria...
Bueno, doncs jo només jo recordar que també a Amazon Prime hi ha el Our Men in Japan, que és una sèrie documental d'un viatge que ha fet un dels tios del Grand Tour, el James May, molt divertida i molt xula, sobretot si us agrada la cultura japonesa.
O sigui, Our
Men in Japan, d'en James May. És molt, molt xula, molt xula.
És
un documental de viatges, però per un d'aquests presentadors de la BBC, ara és d'Amazon, és dels del Grand Tour, i està molt xulo, molt xulo.
Molt bé, doncs anem a la part de truquis.
Ale. Bé, doncs ara li hem posat un celo a la boca al Tomàs perquè es posa molt nerviós sempre que parlem del Mac, i en el Marc perquè no portarà rellevant. O sigui que,
tal i qual. Perquè cap dels dos té el MacBook de 16 polzades, així que encara no són dignes de rebre els truquis mosseguis teus del Mac.
Sí, que a més avui jo ho considero una bala de plata, la d'avui, perquè m'aporta molta productivitat en el Mac.
I ja saps que és un dels meus principals pain points d'OS X vale. I d'una de les queixes que més repeteixo, o sigui que...
A veure si convenço els usuaris de Windows i es passen a Mac amb aquest supertruqui. Vale. Algun cop havíem parlat amb el Raül de que hi ha una diferència fonamental a l'hora de gestionar aplicacions amb el Mac i en Windows, i és que en Windows se li dona molta importància a lo que són les finestres, i en Mac, en canvi, d'aquí ve el nom de Windows, no poder, i en canvi en Mac se li dona molta més entitat a l'aplicació en si, en comptes de les seves finestres. M'explico.
Que seguint la lògica, llavors, en lloc de dir-se OS X, s'hauria de dir apps.
Ah, exacte.
No? Si no és Windows, sí. L'altre és apps.
Mac OS apps. Vale. Doncs, els usuaris de Windows...
Per explicar-ho així una mica ràpid, la meva queixa normalment és que tu en un Windows tu agafes Control-Tab i passes per totes les finestres que tens obertes, independentment de que quatre siguin de Word, una sigui de Chrome i dues siguin de Firefox.
Sí.
D'acord? Tu, amb això, tu passes per cada una d'elles. En canvi, en el Mac, si tinc aquestes mateixes finestres, jo fent el Command-Tab, que és l'equivalent, simplement vaig passant per la que està en primer pla de cada una de les tres. O sigui, itero sobre les tres aplicacions, no sobre les vuit finestres.
Sí, i de fet hi ha una diferència molt fonamental també, i és que en Windows, si tu tanques l'aplicació de l'Outlook, aquesta aplicació deixa de córrer. En canvi, en Mac, si tanques la finestra del mail, tu segueixes rebent mail, perquè només has tret l'aplicació, la finestra, però l'aplicació doncs, segueix en segon pla, podríem dir. Vale, sí, això,
i quan vols fer la rotació d'apps també tens aquesta app fantasma que
com que no hi ha finestra doncs no t'apareix res. Tot i així, us ha de fixar sempre al costat de la poma a la dreta doncs, que hi ha el nom de l'aplicació en la que tens en primer pla. Vale, això és una cosa que jo utilitzava molt en els cursos quan donava formació. Fixeu-vos sempre a el que hi ha al costat de la pometa, dalt de tot.
Sí, doncs fins aquí era la meva queixa i el Magma fa temps que em deia no, hi ha una forma de fer-ho, t'ho explicaré en un programa, però s'ha anat fent de pregar i hem arribat fins al dia d'avui.
De fet, ahir ho estava preparant i me n'he adonat que no hi ha una forma de fer-ho, sinó que em sembla que vaig trobar 4 o 5. Vale? L'última és la millor. Per això l'he deixat per l'última.
Molt bé, molt bé.
Vale,
anem una a una i jo vaig dient si em solucionen el problema o no.
Exacte, a veure...
Sí, va. Només per explicar-ho, perquè a mi el que em suposa ara mateix és que en lloc de fer el control tab, acabo sempre a fer els tres dits cap a dalt, buscant la finestra i clicant-la. Amb el que cada cop que vull canviar d'una finestra a una altra, he de fer tres dits cap amunt, buscar on l'ha col·locat Mac OS X, perquè a més no és consistent i cada cop les col·loca.
Les sempre col·loca en el millor lloc.
Tio. No, les col·loca sempre molt maco. Això és veritat, és superxulo. Però si ho faig cinc vegades, les col·loques cinc vegades diferents.
Sí.
I clar, o sigui, has de mirar on està la que tu tens.
Sí,
i
sí que és... Vale, ja que estem aquí. Bueno, no, va, comencem per la primera. Mira, la primera manera...
Aquest era el meu problema. Ara el Magma m'explicarà com solucionar-me la vida.
Exacte. Perquè vegis la llum. Vale, primer de tot, una de les maneres és, si estem en el menú de multitask, és a dir, que hem apretat Command Tab, vale? És a dir, que tenim les finestretes, les icones de les aplicacions a davant, mentre mantenim el Command apretat, aquest menú es queda a sobre. Vale? És a dir, que es queda el menú de la multitasca. Des d'aquí podem navegar amb les fletxes. I una de les maneres de veure les finestres de l'aplicació que tenim seleccionada, amb el quadradet aquest, és apretar la fletxa cap a baix. Vale? Si tenim més d'una finestra en una aplicació, mentre estem en aquest menú i apretem la fletxa cap a baix de l'aplicació, doncs podem seleccionar quina finestra volem. Aquesta és una.
Vale, et dono feedback, d'acord?
Vale.
Aquesta és una merda.
Exacte, per això l'he posat la primera.
Sí, a banda del fet que ja no només és comentar, sinó que a més he d'anar amb les fletxes, sí, que dintre del que cap són dos mans diferents, amb el que tampoc seria tan greu, el problema que li veig és que jo quan navego per les icones no tinc forma de saber, per exemple, si ara tinc la del Telegram, no tinc forma de saber si el Chrome la tinc amb una o més finestres, o si el Firefox el tinc amb una o més finestres. Llavors, no me les ensenya. He de ser jo que me'n recordi que de Firefox en tinc dos, per exemple. O que de Sky...
Sí, perquè si només n'hi ha una, et deixa escollir l'única que hi ha.
Exacte.
De fet, no té sentit.
He d'entrar amb les fletxes per saber si n'hi ha més d'una d'alguna.
Sí. Vale, aquest és el primer. Descartat, eh? Vale. L'altre que tinc aquí, per aquí. L'altra és una que a mi em va molt bé, que és la que fa servitura de l'Exposé, que ara es diu Mission Control. Aquí se li pot vitaminar una mica. Vale? Primer de tot, algun truqui quan estem en el Mission Control, vale? Que és aquesta vista, pels que no ho sapigueu, els que no us en recordeu, que antigament es deia Exposé, que és, jo la tinc configurada amb quatre dits cap amunt en el trackpad, em sembla que de fàbrica vam tres.
Vam tres, sí.
Exacte. Aquesta vista està més bé del que sembla, perquè ens indica amb una icona a quina aplicació fa referència. És a dir, que no has de reconèixer el programa o l'aplicació respecte a la finestra, sinó que tens una icona sempre a sota de l'aplicació que fa referència a aquesta finestra.
No estem parlant del mateix. Deixa un moment.
Vale.
El Mission Control, tal com... Sí, doncs, com a mínim, jo no veig cap icona, eh? Jo veig les pantalles. De fet, a mi m'agrada aquesta pantalla, que com vols saber tot el que està passant a les teves finestres, aquí totes estan actives, ja es veu. Això és molt xulo.
Sí.
Però no surt la icona. Veus cada una de les finestres.
Amb quina, versió
Catalina?
Estàs del sistema? Catalina?
A Catalina.
Vale, doncs a mi sí. Hauria de veure si hi ha alguna opció per activar això. Jo diria que no.
Però vaja, que no cal, perquè al final, com que ja veus totes les finestres, vaja, són les teves finestres. Per
sí,
tant,
però,
saps què?
Sí, exacte. Però hi ha vegades que tens finestres molt semblants. Tot i així, em sembla estrany que no et surtin les icones a cada finestra, però bueno, un cop estem aquí, si tens el ratolí a sobre d'una de les aplicacions, és a dir, a sobre del conjunt d'aplicació de finestres d'una aplicació, pots fer scroll cap amunt.
A veure.
Quan tens més d'una finestra en una aplicació. Per exemple, jo ara tinc dos del Finder, per exemple, i mentre estic a Mission Control i tinc el ratolí a sobre d'una de les aplicacions de les finestres del Finder, puc fer scroll amb dos dits o amb el ratolí cap amunt i em fa com un mini zoom de les dues finestres que tinc en el Finder,
no,
en aquest cas.
A mi no, a mi és que me les obre cada una d'elles. Si tinc dues finestres de Chrome, quan faig els tres dits cap amunt, ja m'apareixen per separat aquí.
T'apareixen per separat i no formen part de la mateixa aplicació amb Chrome?
No, No, de fet, aquí, fent això, veig tot el que veuria en Windows fent Control-Tab.
A veure. Vaig obrir el Chrome, a veure si és diferent. Però obre, de mentre obre dues sí, finestres del obrint. Finder, també.
Vale. Uh-huh. No, les veig les dues.
Vale, aquí passa que tu no tens configurat el Mission Control. Només veus la del Chrome, a més, oi?
No, estic veient totes, estic veient l'Slack, estic veient les notes, el Telegram, les dues de Chrome, sí? Les dues de Finder, la teva cara en la finestra de vídeo de l'Skype i la que tinc de Firefox.
Vale, deus tenir alguna configuració diferent en el teu Mac, perquè no, ser, aquest comportament ser, no és normal.
Jo no l'he tocat, eh?
Pues alguna cosa hi deu haver, perquè no, aquest comportament no és normal. Després ens mirem.
T'enviaré una foto?
Sí.
Al nostre canal, perquè la vegis, per si després vols fer una fe de rates.
Sí, a lo millor hi ha alguna configuració que jo tinc activada.
Exacte, que tinguis alguna cosa xula posada, sí, que t'estigui també modificant això. Mira, te l'acabo d'enviar al Telegram.
Vale, a veure. Això és important, perquè tenir una bona configuració d'això...
Això és el que
veig
jo.
I no tens
jo.
Cap
jo
plugin ni res.
No. Jo veig totes les finestres.
Vale, és possible que hi hagi una...
I la nau del Mandalorian al forat que queda.
És possible que hi hagi un checkbox que posi agrupar finestres per aplicació, segurament. Vale? Pel proper programa m'ho miro. Perquè hi ha d'haver algun checkbox en algun lloc que posi agrupar. I crec recordar que sí que hi era aquest checkbox en algun lloc.
Vale, pot ser que jo no l'hagi marcat.
Sí. Uh-huh. A veure,
Vale, igualment això en el fons seria arribar fins aquí amb els tres dits, amb el que si les agrupa encara em faria fer un slide més. O sigui que encara seria pitjor.
No, te les agruparia per...
Sí, però vull dir que he d'entrar aquí igualment. O sigui, he de fer els tres dits per entrar aquí.
Has d'estar al Mission Control.
Sí. Exacte. Sí. Si he d'entrar aquí, ja prefereixo, com ho tinc ara, que vaig directe a la finestra.
Vale. Continuem com si no hagués passat res.
Zero de dos.
A veure, un moment, si em deixo alguna cosa. Vale. Una de les... Seguint això, pel que li hagi agradat aquest sistema, que en el meu cas, per exemple, m'agrada molt... Perquè és molt ràpid, per una cosa que veurem ara, aquest gest. Aquí entrem en que hi ha gent que li agrada molt i hi ha gent que no li agrada gens, que són activar les hot corners, les cantonades actives. Hello. Abans de que existís Mission Control, hi havia l'Exposé, vale, que el que feia és que feia aquesta, d'això que estem parlant, aquesta vista, només per l'aplicació que tenim en primer pla. Uh-huh. Això encara existeix, vale, i això es pot activar dins de les preferències del sistema, a dins de Dock. Vale? Això per tu no aplica perquè a tu aquest sistema ja no t'ha agradat. Això, preferències del sistema, perdó, a dins de Mission Control, tenim un botonet a l'esquerra que posa cantonades actives. Des d'aquí les podem seleccionar i ens surt com una pantalla amb el fons d'escriptori de Catalina, en el meu cas, on jo a la dreta, en el meu cas, tinc activat Mission Control, vale? I a l'esquerra tinc un menú que es diu Application Windows, és a dir, finestres de l'aplicació. Llavors és molt ràpid anar en un moment a la cantonada de l'esquerra i veure les finestres que tinc d'aquesta aplicació. Recordeu que aquí, el que li agradi a aquest sistema, quan tenim el desplegable per escollir l'acció que li hem de donar en el hot corner, si apretem una tecla de modificació, és a dir, Command, Alt o Control o fins i tot Shift, li podem dir que això només s'activi si tenim apretada una d'aquestes tecles. Vale? Això és molt útil, per exemple, jo a la cantonada de la dreta, a baix de tot...
Miquel Àngel, lliga el Tomàs una mica més fort, que escolta un moviment i està a punt de deslligar-se.
Està a punt... Lliga-li... Ara li hem tret el celo, sí.
I enganxa-li el celo ben fort a la boca, que si no encara es deslliurarà.
Ja li he tret.
Hola.
Hola, Tomás.
Buenas a todos.
Pues, per exemple, hi ha una de les hot corners que està molt interessant, que és posar la pantalla en sleep, o sigui, és a dir, que es bloquegi. Perquè no s'activi sense voler, aquí li podem dir amb una tecla modificadora que ho faci només si tenim el comand. Vale. Ara anem a la següent, que és la que més t'agradarà, Raül.
Vinga. Soc tot orelles.
A l'últim que li he posat el mode Windows 0, és a dir, pels switches només.
Per rarites.
Aquest s'activa a les preferències del sistema.
Anem.
Anem a teclat. I dins de teclat tenim... on era això? Tenim una pestanya... Vale, posa teclat, texta i després posa dreceres, shortcuts. Yeah. Vale? Dins de shortcuts tenim una llista a l'esquerra, vale? Que posa launchpad, mission control, tal. Doncs hi ha un que es diu keyboard, teclat. I a dins d'aquí tenim diverses adreces, però n'hi ha una que diu moure el focus a la següent finestra.
Moure el focus...
Em sembla que és la tercera començant per baix.
Sí, vale? Correcte.
En anglès, move focus to the next window.
Sí.
I a la dreta tenim l'adreça de teclat que està configurada amb aquesta feature. Vale? Em sembla que per defecte ve amb una adreça que és una adrecera, que és una caca, que em sembla que és command i accent.
Accent obert, sí.
Oi que sí? Accent
sí,
obert.
Sí, això és, accent obert.
Sí, això és perquè em sembla que amb el teclat anglès és una manera més... no sé si està al costat de l'enter, no sé exactament per què està aquest. Si fem clic a la dreta de... O sigui, on hi ha, en aquest cas, el command accent, es pot editar.
Correcte.
I aquí jo, en el meu cas, ho tinc mapejat a alt amb tabulació. Vale, doncs un cop fet això, si fas alta volació, canviaràs entre les finestres de l'aplicació. Vale, no és el comportament exacte que Windows.
Clar, no, però no, clar, però és...
Exacte que Windows no hi és.
Però és que tornem al mateix.
Oi, no, no és Windows, no me gusta, claro. No és lo mismo, no és copy-paste.
Tapa-li la boca. A qualsevol escriptori dels més coneguts de Linux també funciona igual. O sigui que no és que sigui de Windows, és que és de sentit comú. Perquè, per exemple, jo tinc les dues finestres de Finder que dèiem abans, d'acord? Sí. Però estic al Firefox, d'acord? Estic al Firefox i vull anar a una de les dues finestres de Finder. No puc, he de fer els tres dits cap amunt...
No, no, fas command tab cap al Finder i després aquí fas alt tab. El comportament exacte com a Windows no hi és. No hi és. Això és un...
Porque, claro, és un sistema distinto.
Sí, és un sistema...
Claro, és que no és el mismo. No seria, se llamaria Windows i no Mac. No sé, mira.
20 anys després, fer una iteració entre finestres... Vale, a veure, compro que és millor que l'altre. És veritat.
Sí, però...
M'obliga a fer dos shortcuts en lloc d'un,
sí.
Però com a mínim els puc fer els dos amb la mà i com que els puc configurar, a més, és command tap o option tap, al final... És ràpid.
Ho pots configurar, sí.
Sí, però...
Aquest mode està molt bé per quan estàs a la mateixa aplicació, per canviar entre finestres de la mateixa aplicació.
Jo em queixo, Raül, no perquè les combinacions de tecles siguin diferents o hi hagi dues maneres de fer la mateixa cosa, sinó perquè hi ha coses que teòricament estan definides i no funcionen bé. Per exemple, el focus en l'escriptori no es manté. Vale? I això és un tema d'un error de macOS. A mi sempre m'endú a l'últim escritori, quan jo tinc un escritori central i m'agradaria que sempre tornés a l'escritori on estic. No? En fi,
sí,
són coses...
Això ja parlem l'altre dia també, que jo això que la reordenació que fa d'escriptoris de tant en tant, a mi també em meravella.
Sí.
Que entenc que hi ha alguna lògica darrere i que segurament em deu posar més a prop el que ell creu que faré servir següent, però a mi que em trastoquin l'estructura a mi em...
Correcte, a mi em fastidia i clar. Això sí que és una feature que no puc o sigui, Hauria de poder jo decidir com vull aquest comportament.
Ah, doncs un dia ens ho mirem, també, perquè això no... A mi no...
A mi em molesta bastant. Ara ja ho sé, ja sé com es comporta, però em molesta.
L'última opció que m'he descuidat, que la tenia aquí apuntada, per això n'hi havia 4 o 5, és apretar, mantenir apretat una estona l'aplicació en el dock.
Premut.
Prema 2 segons la icona de l'aplicació que sigui, per exemple, en el teu cas, el Chrome.
Sí.
I en el menú que surt contextual, a dalt també tenim les finestres. És l'última.
És que potser les he tancat al Finder i per això no em surt en un segon, eh?
Si no obres un parell, tenim aquí també.
Sí, però tornem al mateix que d'anar pel trackpad. Ja, per anar pel trackpad ja faig quatre.
Amb teclat, ja et dic, jo faig servir aquesta de l'alt. De fet, és depèn de com treballes, no? Perquè a mi em passa que a la feina tenim Ubuntu i jo estic molt acostumat a quan faig el switch aquest entre aplicacions, és a dir, que, per exemple, me'n vaig del navegador al terminal, estic molt acostumat a que el Mac em posi... estic acostumat a aquest funcionament, a que si tu fas aquest switch del navegador al terminal, en Mac et posa totes les finestres en... No en primer pla, però... Sí, exacte, en primer pla. I això és un comportament, per exemple, que en Ubuntu no és així. Fas el switch entre el navegador i el terminal i et fa escollir quina finestra vols. No sé si en Windows passa això. No, perquè en Windows te'n vas directament a una finestra.
Clar, però jo crec que això, en Ubuntu, és que depèn de quin escriptori faré servir. Deus estar amb el nom o amb el KDE, o el que tinguis. Segur que això ho pots configurar.
Segurament. Però el comportament per defecte és això, doncs, que jo estic molt acostumat a quan estic treballant en terminal, en tinc 3 o 4, i al fer el switch d'una aplicació en aquí, doncs les vull totes, no vull només una.
Sí, en Windows, quan fessis el
control-tab... En Windows això tampoc ho puc fer.
Les circularies totes. Al fer control-tab, passaries per totes. Podries anar a la que tu vulguessis.
Sí, però si les vull totes a la vegada...
Què vol dir totes a la vegada?
Vull dir que si tinc 4 finestres...
Que
en surtin totes a la vegada. Que això és el comportament que jo espero.
Però això com a SX, el que t'has de fer és un desktop, un escriptori nou, te'l muntes així i no el toques.
Clar, hauries de navegar entre
escriptoris, però això al Mac també.
No, al Mac no. Al Mac fas com en tap i si tens 8 terminals, te les posa totes en primer pla.
Ah, clar, perquè sí
no has de canviar d'escriptoris.
Per les aplicacions, és veritat. Sí. No, això a Windows ja Linux, jo entenc que t'ha de crear un escriptori lateral i ja està.
Clar. Has de canviar entre escriptoris. Bueno, són maneres de treballar. Jo m'he acostumat a treballar amb aquesta.
La bona i la dolenta, que és com el botó back de no tenir-lo a iOS. Jo crec que això són cabezoneries d'algú que diu no em penso fer això mai de la vida.
Ja, yeah, lo del back, sí.
És el del back i el de ciclar, o sigui, el de circular per les... De fet, per les finestres, sí. Però bueno.
Bueno, és un pedaç, a mi em va molt bé, la veritat és que sí que si estàs acostumat a treballar amb les finestres només, doncs s'ha de canviar el xip, suposo. No sé quin és millor o pitjor. Bueno, jo tinc clar quin és el millor, però...
Home, jo també ho tinc clar, eh? Si tinc 7 finestres, tinc 7 finestres. Què més li dona al sistema, si són 3 de Word o 2 de... Però en fi... Sí.
Ja està. Vols que digui jo el meu truqui?
Sí. Tenies
el meu truqui no és ni per... És un truqui de nas.
De nas?
De nas, sí. No de nas colora, sinó de dispositius nas, tipus Synology. ¿Vale? A veure, la gent de Naseros han publicat un tutorial que inclou vídeo i text de com muntar un servidor DNS P-Hole. Es diu P-Hole.
P-Hole?
P-Hole. P-Hole. De fet, no... O sigui, fa de filtre, fa un filtratge, no actua com a servidor DNS, perquè a darrere està, pues, jo què sé, Cloudflare o Google o el servidor DNS que tu vulguis o del teu proveedor, però sí que és veritat que et dona una flexibilitat a l'hora d'aplicar uns filtres que ja té P-Hole i a més tu pots crear blacklist i whitelist. Sobre...
Ah, d'adreces o de dominis.
Sí, d'adreces. Recordeu, quan tu visites una pàgina web, no és només la que t'apareix a dalt del navegador. Per darrere aquella pàgina fa un multitud de crides. Publicitat, publicitat indesitjada, cookies, mil històries. I el P-Hole ho filtra, i ho filtra molt bé. Vale? Aleshores, en aquest vídeo t'expliquen com, a partir d'un contenedor, un Docker file, que l'agafa d'un Docker registry de P-Hole, o d'imatges Docker, el pots fer córrer dins d'un NAS de Synology, i aleshores des del Mac mateix, canviant les característiques de xarxa, o des del router, si tens accés i apuntes a l'IP corresponent del dispositiu NAS i al port on corre aquest contenedor, on corre aquest servei, millor dit, dintre del contenedor, doncs pots convertir-lo en un filtre DNS que va força bé i que capa molta merda que no som conscients i que es genera des dels navegadors.
O sigui que el teu tràfic ha de passar pel NAS primer.
El tràfic passa pel NAS, vale. Però clar, tens aquest filtratge que funciona molt bé i que és molt interessant, vale? Ja us dic, no és ni per Mac, ni per Windows, ni per Linux, és per tots, i és sobre sistemes NAS. Que... No, la veritat és que els que estigueu avasats a fer funcionar aquest tipus de sistemes i a configurar, el funcionament del Docker és una lògica que al principi sobta si no l'has fet servir mai, perquè és un microsistema, un sistema contingut, autocontingut, però el funcionament és molt senzill, és descarregar, carregar el Docker, executar el Docker, donar-li, diguéssim, que no cal, ajustar una mica, diguéssim, el consum de RAM i CPU que li dones en aquest contenedor, i en aquest pod seria la, tècnicament, i configurar quatre coses d'alguns paràmetres que s'han de configurar, que en la guia està molt ben explicats, és molt senzill, són quatre passes.
Clar, suposo que això també es pot córrer amb una Raspberry o alguna cosa així, no?
Suposo, sí, si tu ets capaç tu envies el tràfic a una IP que és l'IP d'un servei que és capaç de, a través d'un port, recollir tot el tràfic, doncs aleshores ho pots filtrar, que és com funciona. Però aquest servei ja funciona, el Dockerfile s'actualitza automàticament, pots mantenir les DNS, tu en el teu llistat de DNS pots posar primer el teu NAS amb el port que toca, i a sota pots posar, pues, continuar posant Cloudflare o Google o les del teu proveedor, perquè en el cas que caigués el contenedor i s'hagués de reinicialitzar el servei, doncs continuaries tenint accés. No? Jo ho vaig trobar molt interessant.
Un tutorial en vídeo, no?
Sí. Vaig estar mirant com funcionava el filtratge i em vaig quedar molt sorprès. I la gràcia és que tu tens control de les whitelists i blacklists. No les té un tercer, no les té un servei extern, sinó que les tens tu, no?
No és com a l'VPN, que a vegades li poses...
És que el NAS, en el fons, és un servidor. És un servidor que cada cop són més potents, que cada cop poden fer més coses, i bueno, pels que tingueu NAS i vulgueu treure-li més suc, com això té poc consum, perquè el filtratge de RAM i CPU, el consum de RAM i CPU per un filtratge de NAS és mínim, va força bé.
Ok. Raül, ara mentre el Tomàs estava explicant, m'he mirat això que t'he dit abans. A dins de preferències del sistema Mission Control hi ha un checkbox que diu agrupar finestres per aplicació.
Ah, jo el tinc desactivat.
Posa't el micròfon, que no et sento.
Perdó, que sí, que és veritat, i jo el tinc desactivat.
És veritat. Doncs això, si ho actives, crec que aquesta vista li pots treure molt més suc, ¿vale? Perquè en la vista aquesta et surten les icones. Això no sé realment per què ho van posar, però us recomano que tingueu aquest checkbox activat perquè és molt més entenedora aquesta vista.
Algú ajuda, sí. No m'estalvia cap moviment, però com a mínim algú ajuda.
Molt bé.
Vale,
no m'has solucionat el problema, però m'has millorat una mica.
Un pa de set.
Va. Poso un 6. Un 6.
Un 6 ja està bé.
Cabrón, però si el problema segueixo tenint, no m'estalviat res, però mira, jo...
És que el problema és que treballes malament, Raül. Es treballes com els de Microsoft volen que treballis.
Però, mira...
Bueno, aquí està molt afectat. Bueno, seguim a la següent secció.
La següent secció és marxar, perquè són els truquis mossegis. Sí, encara exacte. Que estem enrere en el temps, ara.
Bueno, podem seguir amb els truquis.
Vale. No, tenim? No tenim més,
Pues seguim amb els truquis. Hi havia uns quants truquis.
No, ja els hem fet.
Ah, ja els heu fet?
Sí, ja els hem fet.
Ah, que bo. Bueno, pues podem tirar enrere el temps i fer la secció Comparteix.
Exacte. Per suposat, home, la per això hem portat el DeLorean, no et preocupis.
La de contacte.
Però ara, fins la setmana que ve.
Espera, que arrenquem el DeLorean i anem cap al començament del programa.
Vale.